Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs, el dial 107.9 de la ràdio. Un nou programa de Ciència a l'abast de tothom en aquest segon diumenge de mes, tal com correspon. Cada vegada pren més interès i molts cops preocupant l'ambient en què vivim, on respirem, on ens movem a casa, al lloc de treball, a les escoles, als llocs públics, a l'empresa, etc. etc. Una consciència ecològica ens ha permès entendre que un dels elements que influeixen directament sobre la nostra salut física i mental, que no és poc, és el nostre entorn més immediat, allà on passem gran part del temps, a casa, a l'oficina, al taller. Hem passat d'una societat rural que vivia a l'aire lliure a trobar-nos tancats entre quatre parets la major part del temps. La majoria de la població passem el 90% de la vida dins dels edificis. Diuen que un terç d'ella al llit, un altre terç al lloc de treball i l'altre terç entre casa i el lleure. En tots aquests llocs la qualitat de vida és sovint escassa, bé sigui per la il·luminació, per l'aire que respirem, pels materials utilitzats, pels sorolls i fins i tot per la pròpia forma de l'espai, que crea un entorn nociu que no respecta, diguem, les exigències més elementals. Doncs bé, avui abordarem en el programa de Ciència a l'abast de tothom com podem conèixer quins estudis s'han fet o es poden fer per saber si la nostra llar o el lloc on estem, on treballem, pot patir alguna alteració. Tenen el que se'n diu una geopatia i per tant ens poden afectar a la salut, al benestar de la pròpia casa. Hem titulat el programa La casa malalta, les geopaties. Bé, és això, la dependència entre el lloc de treball, de viure, i la nostra salut. Això es diu, la ciència se'n diu geobiologia, que ve de geos, terra, i de biologia, vida, posant la vida a la terra, que diguem és tan vella com desconeguda. Encara que en països orientals no s'ha deixat mai de tenir en compte que l'origen de la geobiologia a la Xina i a l'extrem orient, i la practiquen ells fa més de 4.000 anys, quan aquí fa 30-50 anys que la coneixem, podríem dir des dels anys 70, bàsicament. Que hi ha experts, que hi ha gent que hi treballa, que ens ha anat entrant fins i tot avui dia en la construcció d'una casa i ja hi entra un projecte de geobiologia. Podríem dir que com a definició és la ciència que s'ocupa d'estudiar la qualitat de l'espai vital, d'allà on vivim, de les persones o d'altres organismes vius. La pròpia Organització Mundial de la Salut, la OMS, ha encunyat l'expressió de síndrome de l'edifici malalt. Aquell edifici, diguem, que més que malalt ens fa posar malalts, per simbolitzar, doncs, això, tot un conjunt de molèsties o de malalties que podem agafar allà, al lloc de treball o a casa nostra, en qualsevol lloc, en una oficina o un lloc poc ventilat, amb elevada tecnificació, aparells de tot tipus, etc., a vegades fums. D'entrada voldria recordar que molts d'aquests estudis es troben, diguem, en una fase experimental i per tant no convé alarmar-se ni prendre els sols al peu de la lletra, tampoc. Intentarem donar algunes pautes, alguns arguments a favor de disposar d'un ambient saludable i a dins la llar, i de com ho podem doncs, fer per conèixer-ho. Hauríem de començar per entendre tot el tema des del principi amb algunes frases de que diuen que en aquest món tot vibra i tot és energia. Això ja ho deia Einstein, però cada vegada es creu, fins i tot pels metges, més segur que les vibracions que té el nostre cos i en el lloc on estem situats creen una energia que ens pot ser positiva o negativa. De què ve això? Bé, anem a fer una mica d'introducció d'aquestes teòriques. Ve de la física quàntica. La matèria sabem que està composta d'àtoms, i aquests àtoms tenen protons, electrons i neutrons. Aquests elements giren, es mouen a grandíssimes velocitats. I doncs, aquest moviment què crea? Una vibració. Per tant, el nostre propi cos està en constant vibració. Nosaltres sabem com extrems en què la llum es mou a una velocitat molt gran, 300.000 km per segon. Per tant, vibra a una gran velocitat, moltíssima, 300.000 km per segon. I en canvi, una pedra, un cos pesat, la seva vibració és molt baixa, és molt petita. Per tant, entre aquests dos extrems, podríem dir que ens hi podríem situar nosaltres, els humans, que també tot vibra constantment, però ho fa amb una determinada, diguem, ona i energia, com anirem veient. Cada vibració d'aquestes, del nostre cos i també dels objectes, crea una energia. Fins i tot s'ha descobert que les paraules i els sentiments també són vibracions, això segons la geobiologia. S'argumenta que, per exemple, si nosaltres arribem a un lloc on recentment hi ha hagut una forta discussió, una desgràcia, un accident, allà tenim la sensació de que l'aire es talla, de que l'ambient està carregat, pel fet de que les paraules i els sentiments negatius poden quedar-hi durant un temps vibrant en aquell lloc, i això ens hi fa sentir d'alguna manera malament. Científicament es diu que només existeixen dues emocions bàsiques, que són l'amor i la por. La resta serien combinacions d'aquestes. Una vibració alta, positiva, seria el cas de l'amor, i una vibració baixa, negativa, seria el cas de la por. Això com a entrada teòrica, podríem dir-ne. Això no és gens il·lògic. Qualsevol emoció ens genera reaccions en el nostre cos. Ens augmenta el batec del cor, els tremolors dels muscles, augmenta la temperatura corporal, fins i tot. Per tant, la geobiologia indica que fins i tot els pensaments poden generar també vibracions, ones, ja que l'acte de pensar també activa les neurones del cervell i que aquestes també estan formades, igual que totes les parts del cos, per àtoms que vibren i que generen una energia. Per tant, hi ha fins i tot una formuleta que parla de l'energia que es pot generar a partir de les ones. I com més curtes són les ones, com allò vibren amb més freqüència, són més curtetes, tenen una amplada més petita, més energia porten. Llavors ara ja veiem quines són positives i quines són negatives. Com es mesura això de les ones? Les ones, molt sabreu, que es mesuren per la llargada, per la longitud d'ona. Doncs si aquesta longitud d'ona la mesurem amb Armstrongs, introduïm aquest nom, potser alguns no hauran sentit, l'Armstrong, que equival a dividir un mil·límetre en 10.000 parts. Per tant, les ones solen ser d'aquesta mida, petites, eh? Dividir un mil·límetre en 10.000 parts és un Armstrong. Doncs la geobiologia estableix, això és important, que per a les persones el límit entre la salut i la malaltia es troba quan el cos vibra a 6.500 Armstrongs, que serien 0,65 mil·límetres. O sigui, les ones de 0,65 mil·límetres són les que estableixen el límit entre salut i malaltia. Com més augmenta aquest valor, o sigui, de 0,65 la ona es torna més llarga, podríem dir que ens augmenta també la salut del nostre cos i està còmode en aquella ona. I en canvi, quan més disminueixen ones més curtes, de llargada, de longitud d'ona més petita, més ens baixa la salut, més ens trobem en baixa forma, més ens emmalaltim. Fins podríem arribar a l'extrem de la no vibració, si anem molt petita, seria no vibració, que doncs, bueno, seria el cas de la mort, no? Pel que sembla, doncs, ones i salut van del tot lligat. Ones de llargada petita, de molta energia, recordem, dolentes pel cos humà. Ones de llargada més gran, menys energia, més saludables pel cos humà. El límit, 6.500 Armstrongs, però diuen que l'interval en què les persones ens trobem còmodes, ens trobem bé, vivint bé normalment, és entre 6.500 i 8.000 Armstrongs, que en mil·límetres serien ones de 0,65 a 0,8 mil·límetres. Aquestes unitats, una mica rares d'Armstrongs i mil·límetres, vaja, els geobiòlegs les donen com unitats bobis. Alguns que hagueu introduït en aquest tema veureu com es mesura tot amb unitats bobis, que són precisament això. Un Armstrong és un bobi. Per tant, quan parlem de que hauríem d'estar entre 6.500 i 8.000 Armstrongs de llargada de l'ona, també vol dir que la nostra energia del cos, la vibració del nostre cos, hauria d'estar entre 6.500 i 8.000 bobis. Eh, si veiem tota la llargada de les zones que hi pot haver, d'un extrem a l'altre, ones més curtes que això, o sigui, aquestes ones estan pràcticament a la zona visible. Aquesta franja que diem de 6.500 a 8.000 és pràcticament la zona visible, les ones que veiem, les ones de la llum, l'arc de Sant Martí, deixem-ho així de clar. Les més curtes, que hem dit que eren dolentes, que provocaven molta energia, ja ens anem cap a llum ultraviolada, el raig UV, el raig X, el raig gamma, els raig còsmics, que ja sabem que són dolents. Quan es tira el raig X ens posen unes pantalles impressionants i el metge s'escapa, podríem dir. En canvi, longitud d'ona més llarga d'aquesta normativa, que és el que sembla que ens és doncs, beneficiós per la salut, són les radiacions ja cap a l'infraroig, cap a les zones del radar i microones, cap a la ràdio, cap a la televisió, d'això tampoc se'n pot abusar, ja veurem, però són ones de longitud més llarga, la vibració és més llarga, i l'energia més petita, pensem que sempre van inversa. I què crea un desajust en tot això? Així, de manera general, tot un desajust d'això, en el nostre cos li provoca, doncs, de tot. Mal de cap, mal d'esquena, llevar-se cansat de l'hora de dormir, insomni, dolors reumàtics, problemes de la circulació, nerviosisme, depressions, etc. etc. Per tant, ja veiem la importància que hi pot haver entre les zones en què viu el nostre cos i com ens trobem. Perdó. I d'aquí entraríem a les geopaties. En el programa d'avui de Ciència a la Base de Tothom estem tractant de la casa malalta. Per tant, la casa malalta també, diguem-ne, la podríem titular com les geopaties. Què és una geopatia? És qualsevol punt del terreny on el nivell de vibració és baix i podria ser perjudicial per la salut de les persones que s'hi troben a sobre d'ell. Per tant, ja estem parlant del terreny on vivim, on estem, on ens trobem. Una zona geopàtica estarà per sota de 6.500 amstrons, aquesta seria la vibració, diguem, de la mida justa, i doncs això, la geobiologia és la ciència que s'encarrega de trobar, localitzar, analitzar aquests punts del terreny i el seu nivell de vibració. La Terra, a més de les vibracions del camp magnètic, podríem dir que amb la brúixola ens marquen el nord, no? Alguna cosa hi ha que provoca això, doncs hi ha d'altres camps també, com les xarxes sota terra, les conegudes energies telúriques. Energia telúrica vol dir que provenen o que emanen de l'interior de la Terra. I això també és el que hi farem molt incís doncs, en el programa d'avui. Poden provenir aquestes energies telúriques des de que es van desintegrar els materials a l'interior de la Terra fa milions d'anys, com també des de la radiació solar, per tant, ens bombardegen des de sota i des de sobre, podríem dir-ne. Sota nostra existeix tota una xarxa d'energies que cobreixen la superfície de la Terra. Això ja se sap. Està formada per creuaments de corrents o vetes d'aigües subterrànies, que hi ha, falles geològiques, esquerdes, que provoquen a nosaltres i als altres éssers vius, no solament nosaltres, sinó tota la matèria viva, una excitació, una irritació, un mal dormir, unes alteracions de tipus nervioses. Això, doncs el propi Einstein ja deia que tot és energia, fins i tot la ment, el pensar és energia, i que provenia d'aquestes energies, diguem-ne, que des de sota terra ens afecten a nosaltres. Un repàs molt breu ens diu que hi ha zones de gran activitat telúrica al planeta i a casa nostra que no podem controlar i que ens creen greus problemes. Han estat algunes d'elles preferides pels antics per edificar el seu monument, perquè no, aquestes zones de gran activitat telúrica no és bo per estar-s'hi temps, però sí que pot ser bo per estar-s'hi moments, per estar-s'hi petites estones. S'ha descobert que els monuments megalítics o les piràmides o les cofradies, les catedrals, els monestirs es van construir seleccionant els llocs on es localitzaven els punts més sensitius de la Terra. Per tant, des de molt antic ja es pensava en construir allà on hi havia zones actives, diguem-ho així. El mateix camí de Santiago diu que segueix un recorregut, com una veta, podríem dir, o una línia telúrica de molta activitat. Els egipcis, els grecs, els romans i els monjos benedictins, per exemple, van aprofitar aquests coneixements per edificar els seus llocs de culte, perquè ja ho dic, passar una estona és allà on et carregues també d'energia. L'altra cosa és que sigui bo estar-s'hi molt temps. No anar tan lluny a Montserrat, al monestir benedictí, es troba a la muntanya amb més activitat telúrica de Catalunya, on a sota s'hi remouen més coses. Hi ha altes vibracions. El Montseny, a Sant Llorenç del Munt, també són punts de trobada d'energia còsmica. A Poblet i Santes Creus, també, exactament igual. El Canigó, Sant Miquel de Cuixà, que també hi ha un monestir benedictí, li passa el mateix. A la Vall de Núria, i exactament al lloc on hi ha el monestir, doncs és un punt de gran activitat telúrica, també. A Barcelona, a la zona de la Sagrada Família, hi ha una espècie de dolmen, que és un de, diguem, dels centres més potents d'energia de tot Barcelona, la Sagrada Família. Al monestir de Sant Cugat també hi ha xarxes d'aquesta sota terra de gran activitat telúrica. El llac de Banyoles, els volcans d'Olot, el delta de l'Ebre, les platges d'Altafulla, diuen, Empúries, les illes Medes, tot un etcètera, són punts de la terra que s'endinsen en el mar, alguns d'ells, amb forta també activitat energètica, telúrica. Doncs fem una petita pausa i tornem amb la casa malalta, amb les geopaties, la ciència a la base de tothom avui a la veu de Navàs. Fins ara, que continuarem, diguem, parlant de corrents subterrànies, de xarxes Harman, de xarxes Curry, de falles geològiques, de xemeneies telúriques i molt més. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Amb tots vostès, en el programa d'avui, la casa malalta, les geopaties, ens endinsem en el nucli del problema, amb les xarxes que tenim sota terra. Una d'elles, les venes d'aigua subterrània. L'aigua, sabem que és molt abundant sota terra. Bé sigui per infiltrar-se en els aqüífers, que després venen les fonts, o les pluges, pels escolaments superficials, etc., etc. Aquesta aigua circula per sota seguint fissures al subsol i poden tenir un cabal important i a vegades molt variable. És perjudicial estar hores sobre una zona en la que hi hagi una vena d'aigua i més encara si aquesta coincideix amb un encreuament dels que veurem ara, Harman o Curry. s'incrementa si a més en aquesta zona existeixen altres coses com contaminació elèctrica, degut a instal·lacions deficients, ràdios, rellotges, endollats, equips de música o altres. Estar molt temps sota la influència d'una zona geopatògena, que se'n diu, d'aquestes que hem estat explicant, de la geopatia, comporta un debilitament progressiu de l'organisme i de les defenses immunitàries que tenim. Pot comportar malalties doncs, de tot tipus, encara que al principi el que sol aparèixer és un estat continu de cansament sense gaire explicació. Dormir a la vertical d'una corrent d'aigua subterrània pertorba la regeneració de les cèl·lules i no permet que la glàndula pineal pugui segregar melatonina, que sabem que és una hormona natural del nostre cos que el que fa és ajustar el rellotge intern. És una espècie de rellotge intern, aquesta hormona, que s'activa quan hi ha foscor perquè puguem dormir i que es produeixi un descans o un somni de bona qualitat. Els corrents d'aigua subterrànies a sota el llit són les patologies més corrents i més perjudicials. Si desajusta aquest nostre rellotge biològic, apareixeran símptomes com mal de cap, dolors a les articulacions, disfuncions orgàniques, depressions i a llarg termini podria arribar a malalties neurològiques, tumors fins i tot, però això en casos molt extrems. Aquesta és l'energia que hi ha sota terra i que dona lloc a que els taurís doncs, facin la seva feina, podríem explicar. S'explica doncs, que ells poden trobar aquestes corrents d'aigües subterrànies agafant senzillament, com hem vist vegades, una branca en forma de I o unes varetes en forma de L més o menys ben fetes. Relaxen la musculatura i van caminant, els taurís. Mentre ells estiguin en una zona en què el camp magnètic terrestre, la radioactivitat i els corrents elèctrics i aquests corrents d'aigües subterrànies i xarxes que veurem, Hartmann i Curry, arribin al cos d'una manera normal, la musculatura de la persona, del taurí en aquest cas, es manté relaxada. En canvi, si la persona passa sobre un punt alterat, es produeix una tensió muscular que provoca aquest moviment a les varetes i d'aquí el seu sentit. I anem ara a explicar què són les xarxes Hartmann o xarxes globals, que diuen. La xarxa Hartmann es pot imaginar com una paret d'energia invisible que puja des del subsol, va fins a la superfície de la Terra i s'eleva fins a altures de 1.000-2.000 metres. Per tant, no tinguem cap prejudici. Si hi ha una línia Hartmann, passarà per tot el bloc de pisos fins a la teulada. Per tant, aquesta xarxa es troba, diguem, tant a nivell de terra com a l'interior o l'exterior de l'habitatge. O sigui, passa per tota la casa i més. Aquestes línies van de nord a sud i d'est a oest. Per tant, la xarxa aquesta, si un expert ens la detecta, veurem que és una espècie de quadrícula que, si mirem cap al nord, amb una brújula, doncs estan orientades nord-sud i est-oest. Fan una trama, una quadrícula. La seva intensitat i densitat pot ser variable, encara que normalment aquestes línies Hartmann tenen una amplada, les línies, d'uns 20 centímetres, d'un pam. Poden fer-se més amples o menys en períodes de tempesta, també influeix la lluna, els eclipses de sol, els terratrèmols, etc. etc. Estar sobre una sola línia Hartmann no comporta massa problema, però estar en un encreuament de línies Hartmann pot causar trastorns. Per tant, el que hem d'evitar és els encreuaments d'aquestes xarxes Hartmann. A qui és degut tota aquesta teoria? Doncs a un metge, el Ernest Hartmann, que va viure entre l'any 1925 i 1992, per tant, fins al final del segle passat, era llicenciat en Medicina a la Universitat de Heidelberg, Alemanya, i va dedicar tota la seva vida a estudiar la relació entre la malaltia i les radiacions telúriques. Va fundar un grup d'estudis de geobiologia i juntament amb el seu germà, que era enginyer electrònic, va posar els fonaments del que ara es coneix com a geobiologia, per tant, aquesta ciència que ara s'està desenvolupant més o menys de pressa. Doncs està dit, diguem que les línies Hartmann serien com unes parets invisibles verticals que van des de sota terra fins a una altura doncs, considerable, poden ser centenars de metres i per tant cobreixen tot el bloc de pisos. i tornem a repetir, orientades de nord a sud i d'est a oest, fent una quadrícula on les parets tenen uns 20 centímetres d'amplada i cada quadrícula d'aquestes més o menys, entre línies està separada de 2 metres i mig. A vegades, sovint aquestes línies fan variacions en els camps elèctrics i magnètics que tenim a dintre o que estan en el subsol. També poden variar fins i tot la ionització de l'aire que respirem, no? I alguns, doncs molt sensibles, diuen que aquestes línies Karman es poden percebre a l'exterior. Com? A vegades amb arbres que veus que tenen molts nusos, malformacions, o que creixen corbats, doncs poden ser un indici de que estan sobre una zona d'aquestes patògena i no poden desenvolupar-se correctament. També la presència d'insectes, com formiguers, doncs que el que fan ells buscar aquestes zones de forta energia. Per tant, allà on hi pugui haver un niu d'abelles o un formiguer, podria ser doncs, que fos un encreuament de línies Karman. O presència de plantes que no creixen mai, plantes marcides, que no reviuen, doncs els hi pot afectar això. Una altra tan famosa com aquesta xarxa Karman és la xarxa Curry, que aquesta, en vez de ser una xarxa global orientada de nord a sud, és una xarxa que va orientada cap a l'est. Per tant, si nosaltres estem amb una brújula mirant al nord, l'haurem desviada cap a la dreta, aquesta xarxa. És una xarxa semblant a la Karman, també va des de l'interior de la Terra fins a molta altura. Va ser descoberta per un meteoròleg l'any 1956, el doctor Manfred Curry. Diguem primer que aquestes xarxes, l'amplada que tenen no és com les altres, un pam, sinó que aquestes tenen a vora 2 pams, o sigui, les línies que podien traçar són d'un parell de pams, i la quadrícula que formen és variable, va entre 3 i 8 metres. Ara, ja veieu, si les altres Karman estan orientades nord-sud-est-oest, o sigui, una quadrícula molt ben feta, aquestes són com en diagonal, desviades cap a la dreta, podríem dir-ne nord-sud-oest, i sud-est, nord-oest, per tant, una mica complicat, desviades cap a la dreta. Són franges d'uns 40 centímetres d'amplada, orientades en diagonal, i el que cal evitar, sobretot, és un encreuament entre les línies Karman i les Curry. Llavors sí que allà és un punt negatiu on cal evitar. Per tant, si un expert ens els localitza, mai haurem d'ubicar llocs de seure, sobretot al llit tampoc, ni al sofà, en zones on es puguin encreuar les línies Karman i les línies Curry, que llavors seria el punt més perillós. Quan una línia solament Karman i Curry es cruzen, se'n diu un creuament actiu, però se'n diu un punt estrella, que és el pitjor, quan allà hi ha un cruce de línies Karman i un cruce de línies Curry al mateix temps. Allò sí que és per evitar. Per tant, s'ha de tenir un dibuix de la superfície de l'habitatge i allà veure per on passa. Quan una persona es troba exposada a una influència, diguem, activa, sigui quina sigui, li causa trastorns, o li pot causar trastorns, dependrà també de la sensibilitat de cada persona, que són diferents, no? Cansament, insomni, migranyes, palpitacions al cor, depressions, que no solen desaparèixer medicant, sinó que com més desapareixen, com millor desapareixen, és canviant-te de lloc. O sigui, la influència és marxar d'aquell lloc on estaves dormint, seient, veient la televisió, i anar a un altre que no tingui cap encreuament d'aquests. O, quan marxes de vacances, segur que quan tornes et trobes millor. Un tercer apartat d'aquests de problemes al subsol i que afecten la vivenda són les falles geològiques. Aquestes falles geològiques són esquerdes, fissures, que hi ha sota terra, a l'interior de la terra, que desprenen radiacions telúriques, fins i tot desprenen gasos tòxics. Se sap molt bé que el gas radó i el gas tori algunes vegades, que són gasos radioactius, venen del subsol de la Terra. No és que ens afectin si no n'hi ha una gran sobredosi, però bueno, fins i tot dintre la península Ibèrica o dintre d'Espanya hi ha zones molt més propenses a emetre gasos tòxics al subsol que no pas altres. Aquests gasos traspassen tots els materials que troben al seu pas, flueixen amb facilitat cap a la part alta de l'edifici, fins i tot cap a l'exterior. La geobiologia considera que a la vertical d'aquests fenòmens emanen tot un conjunt d'energies que venen del subsol, fortes radiacions gamma i fins i tot aquests gasos que hem dit radioactius, el tori i el radó, i que això té efectes ionitzants a l'atmosfera de la superfície i per tant problemàtiques per viure. Les falles aquestes geobiològiques, aquestes esquerdes, falles sota terra, que sabem que els geòlegs els estudien, podrien disminuir l'energia vital nostra entre un 20 i un 30%, per tant, trobant-se més fluixos, més debilitats. Anem cap a un quart, que serien les xemeneies cosmoteleúriques. Ens podem imaginar que tenim, o podem tenir a casa, una xemeneia, com si fos un cilindre invisible, invisible per descomptat, que s'eleva verticalment travessant tots els pisos de l'edifici, des del subsol, des de molt sota terra, fins a alçades de 100 o 150 metres. Són unes xemeneies que poden tenir una amplada entre 1 i 3 metres i que es poden distribuir a qualsevol lloc de l'habitatge. També s'hauria d'identificar per un extern. Aquestes xemeneies, si són de baixa vibració, menys de 6.500 lobbies, que són menys de 6.500 amstrons o menys de 0,65 mil·límetres d'ondes de vibració, d'ones de vibració, tendeixen a debilitar l'organisme, perquè menys de 6.500 ja hem dit que era un límit. Debiliten l'organisme. Si aquestes xemeneies emeten una energia que ens la determinen i que està aproximadament a 6.500, doncs és l'idoni, és quan no afecta el cos humà, entre 6.500 i 8.000, hem dit cada vegada. I si són d'alta vibració, més de 8.000, carreguen excessivament el cos, l'exciten. Referit a la situació del llit, en una habitació, el nostre cos no requereix, per descomptat, ni que hi passi una xemeneia que debiliti l'organisme, ni una que el carregui excessivament. Durant el sol el que cal és tenir una zona molt neutra, entre 6.500 i 8.000 bobis, amstrons, que en diem. Geobiològicament es diu que pels humans les xemeneies tenen diferents efectes a la seva càrrega, al seu valor energètic. Normalment els símptomes que es pateixen per una persona afectada d'una xemeneia aquestes en el lloc on dorm, bàsicament, és insomni, despertar-se freqüentment a la nit, els nens petits, els nadons ploren, cansament, sensació de no haver dormit, suor freda a vegades, falta d'energia durant el dia, mal de cap, soroll a les orelles, ansietat, depressions, etc. Pot arribar a ser molt greu si aquesta energia baixa dels 5.000, 4.000 unitats, diguem, mòbils aquests que hem dit. Respecte als insectes, es diu que aquestes xemeneies precisament els hi agraden a les formigues i a d'altres insectes en general, i també a alguns mamífers, les guineus, els teixons i tal, que s'hi troben un descampat on hi ha una vivenda, una zona on ha recolar-se, que hi hagi alguna xemeneia telúrica, cosmotelúrica, que n'hem dit, són les zones que prefereixen per passar la nit, tenen una elevada energia i per ells, amb ells, amb els animals aquests i les formigues, per exemple, els carreguen. I tot això podríem dir que, en general, tot aquest tipus de xarxes que hem parlat de les aigües subterrànies, de la xarxa Harman, de les línies també Curry, de les falles geològiques i de les xemeneies cosmotelúriques, aquestes cinc, això també ho trobem distribuït en les ciutats, no hauríem de parlar de només a casa, i podríem veure així un repàs ràpid de com afecten els animals o les plantes. A les ciutats, hi ha ciutats molt ben orientades respecte a aquest entramat de xarxes Harman i Curry, i altres ciutats molt poc ben orientades. Es diu que Berlín té una retícula rectangular orientada nord, sud, est, oest, molt idònia, beneficiosa segons les línies, diguem, telúriques. Ciutat Vella de Barcelona també està molt ben orientada, d'acord amb aquesta posició, es pot dormir molt ben orientat de cara al nord. En canvi, l'Eixample i el Pla Cerdà està orientat en diagonal respecte a la xarxa telúrica i la gent dormiria, segons això, pitjor. No és fàcil orientar correctament cap al nord les vivendes d'aquest Eixample i Pla Cerdà, pel que sembla. Això crea tot el que hem dit, un sobreesforç, una fatiga, un cansament, i que es requereix més hores per dormir i per rendir durant el dia. Els animals i les plantes això ho detecten molt fàcilment. Els animals lliures no tenen cap problema, ja que el seu instint els indica quins són els llocs que han d'evitar. Els gossos, per exemple, difícilment s'estiraran en una zona alterada, per tant busquen zones on, sense calcular-ho, saben o intueixen que allà hi ha una energia adequada, entre 6.500 i 8.500 unitats bobis o amstrons, i si els obliguem a estar-hi en una zona doncs molt més patògena, sense d'això els afectava l'estat físic, com és lògic. Els pastors d'ovelles ho apliquen deixant que el gos s'ajagui on ell es colleixi per passar la nit i allà doncs serà el millor puesto, segur. Els gats fan tot el contrari, busquen llocs molt excitants i molt de mal dormir pels humans, però en canvi ells els hi va dir. Els ocells no fan els nius en una zona alterada. Les abelles col·locades, diuen, i això diu que està molt estudiat, en zones d'alta activitat telúrica, per tant d'energia molt elevada, augmenten la producció de mel entre un 20 i un 40% i en canvi i no agafen cap malaltia. Les migracions de les aus també sembla que segueixin una ruta que no és per qualsevol cosa, no és l'atzar, sinó que tenen a veure amb les línies aquestes Harman i Curry. I on situa el llit? La pregunta del millor. Quantes vegades no ens l'hem fet aquesta pregunta, no? D'acord amb tot el que hem dit, caldrà no situar mai el llit en un possible encreuament amb línies Harman i Curry, perquè són línies molt pertorbadores. Tampoc a sobre d'auriculiberi, venes d'aigua subterrània, falles, esquerdes del subsol, zones on passen línies d'alta tensió o transformadors, evitar en l'habitació la proliferació de cables elèctrics, tot això eliminar-ho el màxim possible, de llums fluorescents prop del llit, en tot cas han d'estar molt ben protegides, millor no tenir rellotges digitals, televisió, ràdio o que es desconnectin quan ens anem per dormir. Tot això, si no es té en compte, pot provocar trastorns, mal de cap, dificultats de respiració, nas tapat, roncs, tos, etc. etc. La saviesa natural ens diu, hi ha una extensió, un costum estès als habitants del Tíbet, que quan s'instal·len, es volen instal·lar en una nova vivenda, fan provar de dormir un temps en aquests llocs, ho proven durant un temps, fins que comproven que allò que els dona un resultat favorable i que allà el son és profund i reparador, podríem dir. Per tant, no se n'hi van de com ni el lloc l'estableix en definitiu fins que han fet aquest previ prova d'on és la millor zona. I preguntareu, com puc jo saber que a la casa meva passen o no aquestes línies energètiques pertorbadores? No és gens fàcil, ja que les variacions, les alteracions, els nivells d'energia són molt petits i per tant molt difícils de detectar. No obstant, avui dia hi ha experts en aquests temes, aparells de mesura molt específics, el que se diuen galvanòmetres d'alta sensibilitat, magnetòmetres, i tot una bibliografia que després podem donar, i associacions i també particulars que s'hi dediquen. Pel dia d'avui ho deixarem aquí i en el proper programa ens mirarem de centrar en casos més pràctics, o sigui, com trobar, podríem dir, com detectar si a una zona hi ha una xarxa Harman o Curry o una aigua subterrània, encara que sigui no visible, o sigui, fet des de la ràdio, i a la vegada com es pot mesurar i què s'hi podria fer, o sigui, veure, diguem, experts o associacions que treballen i estudien aquests temes. Per tant, us emplaço que en un proper programa puguem doncs, arribar a enrodonir aquest tema que era llarg i dens de la casa malalta i que avui hem tractat. La casa malalta, les geopaties, la donem doncs, provisionalment per acabada, però en un proper programa estudiarem una miqueta qui fa aquests treballs, com es fan, algunes bibliografies, llibres i associacions que hi ha perquè pugueu estar al màxim de ben informats i pugueu fer un cas real. Avui dia ja s'exigeix per una vivenda nova que es faci un estudi geopàtic, un estudi de geobiologia per un expert, per tant això es va promocionar i cada dia anirà a més. Això és tot, amics de la Veu de Navàs, molt bon dia, bona setmana i fins al proper programa. Gràcies.